declaracions i demanem als regidors, regidores que vulguin intervenir. Senyor Piqué, si vol iniciar el torn. Gràcies.
Sí, gràcies a la senyora Susana Pellicer. Una pregunta en relació amb el centre sociosanitari que vaig formular, en tot cas, per si té alguna informació al respecte, l'explico aquí en públic. Al centre sociosanitari de la Floresta hi ha una aula informatitzada que és fruit d'un conveni amb la Fundació de la Caixa, i aquesta aula està sent utilitzada per fer cursos de formació per gent gran a partir de 60 anys cap amunt. Fins aquí, doncs, perfecte, res a dir. L'únic que la pregunta que vaig formular, i que si té informació al respecte li agrairia, i si més no convertir-ho fins i tot en petició, és si aquests espais que podem dir que són infrautilitzats, si podien ser utilitzats per altres col·lectius, en aquest cas del barri de la Floresta, tant col·lectius de les... Fins i tot de la mateixa escola de la Floresta. Gràcies.
Gràcies, senyora Pellicer.
Doncs efectivament, vaig rebre el seu e-mail i el que vam fer és dirigir a la Caixa, que són amb els que tenim el conveni de Cibercaixa, i fins al dimecres o dijous de la setmana passada, aquest no em van contestar, i m'han dit que presentem un petit projecte amb l'ús que volem fer i segurament ens diran que sí. Per tant, no m'ha donat temps de contestar i en parlem, però jo crec que sí que podrem arribar a un acord, els hi presentem i properament, doncs, quan ens donguin les petites condicions d'ús, perquè tot això, el manteniment i això ho fan ells, jo crec que ho podem fer servir per la Floresta.
Gràcies, senyor De Franc, té la paraula. Hola.
Bueno, no sé cómo expresar esto, pero yo creo que es una buena noticia, ¿no? Que desde el grupo de autoprotección de Sol y Aire nos piden que retiremos una manifestación textual que yo hice el 21 de septiembre del 2015, en la que decía que los vecinos de Sol y Aire tienen miedo que se les incendien sus casas, en un contexto de, hablando de los cortafuegos y esto que están, que yo manifestaba que faltaba cuidado, a lo que el gobierno decía que no, que se había hecho un plan de inversiones, y teníamos una conversación en ese sentido. Y entonces piden que retire esta afirmación. Imagino que al ser un grupo, me alegro, porque eso quiere decir que no todos los vecinos están preocupados, y hay vecinos que ven que esta es una situación que ven la situación con normalidad, que no están preocupados. Tengo que pedirles un poco de disculpas por traer este tema un poco extraño, les extrañará a todos, pero bueno.
Molt bé.
Gràcies, i queda retirada mi afirmació de que tots els vecinos de Sol y Aire tienen miedo. Muy bien.
Molt
gràcies.
Bé. Doncs gràcies a senyor De Franc, i quedarà constància, i tenen realment una organització d'autoprotecció, estan ben formats, estan preparats, i per tant, bueno, el que hem de confiar entre tots de fer aquestes tasques preventives, que no tinguem un ensurt. Senyor Vilasenyor, té la paraula.
Gràcies. Un tema, autobusos, dues preguntes o prec, segons el que vostè consideri, senyora alcaldessa. Jo crec que el primer és clarament un prec. Una sèrie de veïns ens han demanat que féssim aquest prec. Com saben, els autobusos, quan fan línies circulars, i molt sovint arriben a la parada, doncs perquè així està previst, que minuts abans. Hi ha gent que està esperant, normalment gent gran, no sempre gent gran als autobusos, però molt sovint és gent gran la que utilitza els autobusos. Hi ha alguns conductors, diguem-ne, que els tenen en consideració i els deixen entrar just abans de que surti l'hora de l'autobús. Hi ha altres que no, per motius X. Sobretot en aquestes èpoques de fred, ja no hi hagin parades que tallen, que són moltes, que no els podem tenir a tot arreu, diguem-ne, que tallen l'aire, sí que els demanaríem és que tinguéssim un criteri formal que no fos a criteri de la persona que condueix l'autobús, i evidentment que el criteri fos deixar entrar la gent, perquè no, això, no sé si hi ha algun tema d'assegurança o alguna altra història, però en tot cas parlem a la següent comissió informativa si ho consideren oportú, o ara, o quan vulguin. La segona pregunta va en relació a també un veí que va publicar una carta, i també se'n va donar compte a la Junta de Veïns de l'AMD de Vall d'Oreig, i el nostre vocal també en va parlar, és sobre la diferència que existeix de preu entre els autobusos de Sant Cugat i de Vall d'Oreig en el preu de bitllet únic, no la T10, transport integrat, i sobre la resposta que es va donar de part del govern de Vall d'Oreig, dient bàsicament que a Sant Cugat el fem més barat, 1,90 ens amagués a Sant Cugat respecte a 2,10 o 2,15, perquè tenim una sèrie de subvencions que l'AMD de Vall d'Oreig no en té. Clar, i quan ho vaig sentir vaig pensar, ostres, que jo sàpiga, els dos ens tenim les subvencions de l'AMTU, i no sé si existeix alguna, o sigui, si solament existeix un tema de contractació dels dos ens dintre de les seves particularitats, si és aquest, perfecte, i si no, diguem-ne que algú no té tota la informació i no està en aquesta sala. No existeix altra subvenció que pugui ser determinant i que no sigui de caire municipal, que solament la tinguem nosaltres i no la tingui un servei d'autobusos de l'AMD. En tot cas, discernir aquestes dues situacions i llavors ja traspassarem el debat allà on toca, que és el plenari de l'AMD.
Senyor Calvet, si vol comentar.
Molt ràpidament, el tema de permetre que persones doncs puguin accedir a l'autobús quan estigui parat, intentarem establir un criteri. Hi ha tota una formalització de la regularització del moment d'arribada i d'arrencada, que sovint són una sèrie d'instruccions que dona la concessionària als conductors. Revisarem doncs que efectivament hi hagi un criteri homogeni que doncs ajudi a que les persones que estan esperant puguin accedir als busos. Ho revisarem. I pel tema de la diferència de preu, jo diria que tenim les mateixes subvencions. En tot cas, en el marc de les reunions mensuals de coordinació que fem entre l'Ajuntament i la AMD, en fi, parlarem d'aquesta diferència de preu i veurem si realment hi ha algun tema a abordar i a solucionar. Gràcies.
Gràcies, senyora Ingla. Té la paraula.
Moltes gràcies. La meva pregunta és a la regidora de Comerç, arran de que exactament fa un, o sigui, al ple del mes anterior, vam preguntar què passava amb els veïns de l'entorn d'on s'ha instal·lat la pista de gel pel tema de l'aparcament, perquè s'ha ubicat la pista de gel justament en un espai on fins ara era aparcament, i se'ns va dir que estava previst, bueno, la qual cosa doncs, o sigui, ho va dir com molt de seguida, és a dir, que estava perfectament previst que hi hauria vals d'aparcament per als veïns, però han parlat amb veïns exactament de davant de la pista de gel i ningú els ha informat sobre l'existència d'aquests vals. Llavors, com que ells no en sabien res, van trucar a l'Ajuntament demanant aquesta informació, i d'aquí l'Ajuntament els van derivar a Promusa. Llavors van trucar a Promusa i els van dir que havien de fer la consulta i que ja els avisarien. Això va passar la setmana passada. Encara no els han avisat perquè va ser finals de setmana, però nosaltres ens pensàvem que els veïns havien rebut prèviament la informació, és a dir, que no al revés, perquè clar, aquests veïns, perquè casualment se'n van assabentar, perquè si no ells no sabien que tenien dret a tenir uns vals per aparcar precisament perquè la pista de gel estava ubicada allà. Era per si ens podíeu dir el què, perquè estan esperant resposta.
Sí, senyora Pérez o senyor Calvet.
Bé, senyor Calvet. Molt ràpidament. Nosaltres en el si de l'equip de govern vam debatre en el seu moment, vam debatre i vam acabar determinant la ubicació de la pista de gel amb totes les afectacions doncs, que això comporta, i efectivament al posar-la en un lloc d'aparcament, una de les primeres coses que vam advertir és que potser amb alguns usuaris habituals, veïns del bloc del davant d'on està ubicada la pista de gel, doncs potser els hi causàvem alguna molèstia. Llavors sí que vam parlar de la possibilitat d'utilitzar doncs, l'aparcament de Promusa mitjançant un vale. En fi, s'han fet gestions. Al final el que vam acabar acordant és que ho faríem una mica a demanda, més que oferir-ho directament, perquè la limitació de l'aparcament doncs és evident, la limitació de l'aparcament és evident, no pot ser una mesura universal, no podem donar a tots i cadascun dels veïns un aparcament, i en fi, aquí deu haver hagut alguna descoordinació entre doncs, la petició aquesta d'alguns veïns i la pròpia Promusa i les àrees del govern que tenim aquest tema, mobilitat i comerç. I per tant, en tot cas, ens hi posarem en contacte per poder-ho facilitar.
Digui, senyora.
Clar, és que aquí, ara ja ho entenc, és que el problema és que ells no ho sabien. Clar, no en tenien ni idea. I és, a més, és castell, o sigui, és el de la cantonada, és a dir, tenen la pista de gel allà mateix. No és una afectació de la zona, és que són uns veïns directament afectats perquè estan allà mateix. Clar, si ells no ho saben, que no ens coincidim i no els hi dic perquè justament vaig fer la pregunta, doncs que, no ho sabien. I a més, el que deia, que clar, van trucar, llavors quan jo vaig dir, bueno, truquem i demanem la informació, van trucar que l'Ajuntament se'ls va dir que ells no en sabien res i els van enviar a Promusa, i Promusa tampoc no en sabia res. Qui els hauria d'haver explicat llavors?
Converses entre Promusa i no sé quina persona van parlar de l'Ajuntament, evidentment, per determinar quantes places podien posar a disposició dels veïns, no? I com que hi ha unes limitacions físiques evidents, doncs, en fi, al final hi ha hagut un tipus de descoordinació que resoldrem.
Jo només vull dir que és veritat que la resposta de la regidora aquell dia va ser com molt automàtica i molt ràpida, en el sentit de dir, ostres, doncs està previst, i sincerament tenim una decepció, perquè és clar, no ha passat res de tot això. Llavors haguéssim preferit aquell dia de dir, bueno, estem estudiant, ho estem mirant, però se'ns donava per fet una cosa, a més ho vam garantir en els veïns que ens ho van preguntar en aquell moment. I clar, gairebé un mes després, els podem dir que no ha passat això, no?
En tot cas, des de Promusa, si ells fan una sol·licitud, se'ls resoldrà de la manera adequada. Senyor Gómez, no havia demanat. No. Senyor Benejam.
Gràcies. Són dos, una pregunta i una interpelación. La interpelación es sobre el acuerdo que pretende tomar el área metropolitana de Barcelona en el pleno de mañana de subir el precio del agua. A petición de Sorea para Sant Cugat, un 2%. Esto se suma a una subida que ya hubo hace un año, que se subió el agua un 4,5% ya también en el área metropolitana de Barcelona. Con lo cual, en un año tenemos una subida acumulada del 6,5% del precio del agua. Teniendo en cuenta que el agua es ya suficientemente cara en Sant Cugat, Y que llevamos estas subidas acumuladas, no acabamos de entender por qué se produce esa subida de precio tan exagerada en tan poco tiempo. Hemos hablado muchas veces de la posibilidad de municipalizar el servicio de agua, y nosotros es que cada vez nos estamos planteando más comprobar a ver si sería correcto municipalizar el servicio de agua, puesto que la empresa cada vez va subiendo, nunca tiene suficiente. Que se suba el precio del agua porque lo permite la ley y hay condiciones económicas para que se haga así, pero es que llevamos una subida acumulada del 6,5%. Bueno, la de mañana no la llevamos, la del 2%, pero y yo pido aquí que los partidos que la tienen que votar allí en el área metropolitana de Barcelona voten que no, porque ya es suficiente la subida de agua que hicimos hace un año del 4,5% como para que ahora la complementemos con otro 10%.
Molt bé. Nosaltres no estem al govern, com sap, de l'àrea metropolitana. No. Li contestarà de tota manera una de les representants del consistori a l'àrea, que és la senyora Salat.
Bé, jo estic representada a la Comissió precisament de Medi Ambient. Aquest punt de pujada de les tarifes de l'aigua a quatre municipis es va portar a les comissions informatives del mes passat, i es van retirar en el moment en què es van portar a debatre. Vam demanar l'explicació de per què es retiraven i ens va argumentar la presidenta de la comissió, la senyora Janet Sanz, que volien fer una anàlisi global, integrat, de quines tarifes, quins costos hi havia en el total de l'àrea metropolitana i que, per tant, així ho consideraven i, per tant, ho retiraven. La nostra sorpresa va ser que la comissió d'aquest mes, a la Comissió de Medi Ambient, van portar els punts tal qual estaven plantejats el mes anterior. Vam demanar d'aquest estudi, se'ns va dir que no hi havia estudi. Nosaltres vam manifestar reserva de vot perquè pensem votar en contra d'aquesta pujada. Comentar que sí que es va retirar per part de l'àrea metropolitana la proposta que es feia per Sant Vicenç dels Horts, que era una pujada del 13,9%, i que els altres municipis eren entre un 2 i un 5% de pujada de la tarifa de l'aigua, que és més o menys amb la línia que es proposava a Sant Cugat. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Benejar.
La pregunta, en aquest cas, queda resposta. El prec als altres partits de que no aprovin la pujada.
En tot cas, els hi podrem preguntar als que ho aprovaran, sí, que donin l'explicació corresponent, com sí, ens han fet ells altres vegades.
Exacte. I ara la pregunta sobre les marquesines de les parades d'autobús, si seria possible, no ho sé, que les que són, donat que s'estan canviant algunes i s'estan posant, que ja vam demanar i se'ns va dir que sí que es faria paulatinament, si es podrien fer servir les que es retiren d'algunes parades i es substitueixen per unes de noves, si aquestes es podrien fer servir per parades on no n'hi ha, momentàniament fins que es posi la nova. Gràcies.
Gràcies, és un prec que el tindrem en compte i informarem, doncs evidentment ens interessa aprofitar al màxim. Sí que anem renovant marquesines, tenim un pla de renovació, però les que estiguin en bones condicions encara poden aguantar. Senyora Casamitjana, té la paraula.
Perdó, un prec que transmeto per lo que ens han fet arribar de neteja i millora de lo que és la plaça del Coll i els seus voltants, que l'associació de veïns doncs considera que no està en les condicions adequades que amb ell els hi semblaria. D'acord?
Gràcies.
I la pregunta que no sé, potser tothom la sap, però jo no la sé, és jo em vaig sorprendre de llegir l'altre dia el Cugat.cat, que és un gran servei d'informació que ens informa de gairebé tot el que no sabem, de la indemnització, si és que se'n pot dir així, de 50.000 euros per la Bohèmia, en el sentit de que tanca abans de lo que teòricament jo vaig interpretar que havia de tancar, que era el mes d'abril vinent. Llavors m'agradaria alguna petita explicació d'aquest tema, perquè ens ho ha preguntat molta gent i allò que dius, doncs no sé.
Li donarà el senyor Puigdomènec. Té la paraula.
Em sembla haver comentat això, em sembla haver comentat en la comissió informativa, però en qualsevol cas, si no ho he comentat, el tema és aquesta compensació és deguda a que és un establiment que s'arriba a la conclusió de que el seu lloc no és l'adequat, però no obstant el propietari o la propietat té una llicència d'activitat concedida. Llavors, doncs bé, té uns drets adquirits sobre aquesta activitat i per tant té dret a demanar una compensació pel fet de que deixa de tenir o deixa de poder exercir aquesta llicència que tenia legalment concedida. És per això, és simplement, doncs, s'arriba a un pacte entre l'activitat i l'Ajuntament i es valora. I aquesta és la valoració en la qual es va arribar.
Gràcies. Senyor Blázquez, té la paraula.
Sí, efectivament, la senyora Casamitjana té raó, els mitjans de comunicació locals són boníssims. Jo moltes vegades me n'assabento de les notícies de l'Ajuntament pels mitjans de comunicació i no pas a les comissions informatives. És curiós. Fora d'això, ara els hi faria ja de debò, l'altre també era de debò, el prec, que és el següent que m'han comentat diversos veïns del carrer Pau Casal, zona de l'Escola Europa, que em diuen que s'ha format una espècie de xapapote, ho diem així, que és la barreja una mica del pols, de la humitat i de les fulles que han caigut amb els fruits i que fa que sigui molt relliscosa la vorera, que em sembla que han parlat amb operaris i que s'ha de solucionar. Doncs a veure si ho podem solucionar, d'acord? Que no es faci mal cap a ningú. Vale? Gràcies.
Moltes gràcies. Senyor Ciprián, té la paraula.
Bueno, dos preguntas rápidas y una interpelación. La interpelación hace referencia a la pista de baloncesto que está detrás del monasterio. Es una pista de baloncesto, es un módulo que tiene también pues unas salocalles al lado de Espriu. Tiene unas porterías y tal, es un módulo estándar. Lo que me gustaría saber, he visto estos módulos en otras ciudades, ¿por qué no tiene suelo? ¿Por qué se juega baloncesto sobre la tierra? Normalmente suelen estar acompañados de un suelo de goma que evita que se hagan daño y que bote la pelota. Una pregunta en referencia a la seguridad a la señora alcaldesa, como responsable de seguridad. Vamos. Últimamente hemos visto un incremento progresivo de violencia, de robos en nuestro municipio. La tienda de bicicletas hace poco, en la dehesa también hubo un robo. Ayer o antes de ayer también hubo un asalto a un pakistaní en nuestra ciudad. Entonces, nosotros sabemos que se ha activado recientemente la Operación Grebol, creo que se llama así, directamente de protección a los comerciantes durante el invierno y durante las Navidades. Pero entendemos que también esto no se ejecuta durante la noche. ¿Hay algún dispositivo durante la noche? Porque entiendo que Grebol hace solo referencia a los comercios cuando están abiertos a lo largo del día. Y luego otra pregunta para la señora Pérez. Y era en referencia a que he visto un poco la ligereza y lo rápido que han gestionado el cajero de Mirasol. Me gustaría saber cuándo van a gestionar el de Bulpalleres, cuándo es, qué fecha. Gracias.
Vam acordar que només podíem fer dues preguntes per això, oi? O no sí. Vam acordar?
Van quedar? Doncs sí, agafo la del Sergio.
Escolti, hi ha un dispositiu que és el Grèvol que dona sortida, com dèiem, als comerços en tota la seva hora de funcionament i, per tant, també en la seva hora de tancament. Les dades les vam donar l'altre dia. Vostè estava a la reunió, a la comissió informativa. Les vam donar. No tenim un increment. El que passa que els incidents es coneixen i els hem de conèixer. No passa res, els coneixem. Sí que són incidents doncs, que hi hem d'estar a sobre. I normalment són incidents que són seguits, continuats, visionats. Estem a punt en aquest moment fent un seguiment i una investigació i ha d'identificar una de les persones que ha estat cometent un d'aquests atracaments, per dir-ho d'alguna manera, a comerços de la ciutat. De fet, podíem parlar de tres en concret, tres situacions que hem tingut, una identificada en una sabateria, una altra identificada en la botiga de bicicletes, l'altra identificada en un súper. Per tant, aquestes tres situacions podrien molt bé ser que coincidissin la persona i, per tant, estem en un estat avançat de la investigació. Per tant, en aquest sentit estan activats tots els serveis i el que intentarem és que es minimitzi la situació. Preguntava per
la pista.
Ah. Sí, sí.
Perdó, quina pista?
La pista que està darrere del monestir, és un mòdul que porta a bàsquet, que està de fusta.
Ah, sí, que és nou. Sí, sí, sí.
Normalment aquests mòduls porten també el terra de goma.
Bueno, normalment no, depèn de com tu el demanis. Jo he vist els dos models, ja. No, és veritat, vull dir que depèn d'on es col·loca en pista de goma, amb sol de, no és goma, és de cautxú, normalment, i depèn de com no. Vull dir, el van oferir dins del concurs de jocs infantils i zones que vam fer ara abans, i l'empresa que va guanyar, dintre del lot del que va guanyar hi havia aquesta pista sense terra, i per això la vam col·locar així. Si l'hagués ofert amb terra i dintre del lot hagués anat, doncs potser l'haguessin posat, però en aquest cas anava en un concurs que es va fer i era l'oferta que van fer. Gràcies.
Molt bé, doncs sense res més, moltes gràcies i s'aixeca la sessió.